Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja en el compte enrere per l'inici del Mundial. Tenim el partit inaugural aquest diumenge a les 5 de la tarda, Qatar-Equador. Us recordo que Espanya debuta el dimecres 23 contra Costa Rica a les 5 de la tarda. Avui la selecció ha quedat concentrada a les Roces. Aquest dijous Espanya jugarà contra Jordània a Amman, el darrer amistós abans del Mundial. Estarem de seguida amb el Miguel Ángel Díaz i l'actualitat de la selecció espanyola. Durant aquesta setmana anirem també disseccionant a les principals favorites per guanyar el Mundial. Avui analitzarem Brasil amb el company Marcelo Beckler. Al Barça haurem d'estar pendents durant els propers dies dels moviments per reforçar l'equip de cara al mercat d'hivern, on la prioritat seria reforçar el lateral dret. Encara que ha dit Laporta en una entrevista aquest cap de setmana al diari Sport que, tot i la sortida de Piqué, el Barça va curt de fair play financer. De la primera ronda de la Copa del Rei del cap de setmana, recordar que els dos equips catalans de primera que entraven en competició, l'Espanyol i el Girona, continuen endavant. I de la resta de catalans, l'únic que ha passat ronda és el Nàstic, gràcies a la victòria 0-2 al camp del Racing Rioja. Han caigut a l'Olot, al Manresa, al Mollerussa i a Lleida. També passa ronda a l'Andorra, que es va imposar 1-3 al Manacor. Els dos primeres que han caigut en aquesta primera ronda són el Cádiz i l'Almeria. El dimecres a la tarda es sorteix a la segona ronda, en la que encara no entren els primers de la Supercopa, que, com sabeu, són el Barça, el Madrid, el Betis i el València. Aquests entren a la tercera ronda. És notícia també d'aquest matí al futbol espanyol la renovació d'Imanol Alguacil com a tècnic de la Reial Societat fins al 2025. En bàsquet, la selecció espanyola té partit de classificació pel Mundial 2023 avui a Huelva contra els Països Baixos. Si guanya Espanya, estarà ja classificada pel Mundial. Estem pendents també aquests dies en tennis de les ATP Finals. Ha debutat amb derrota Rafa Nadal davant del nord-americà Fritz per 7-6 i 6-1. Demà té el segon partit davant Auger Aliassime. I en handbol, les guerreres sobreviuen a l'europeu gràcies al lluitat empat a 29 contra els Països Baixos. Ara el combinat espanyol haurà de guanyar-li a la poderosa França dimecres per classificar-se per semifinals. Està complicat. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Poli Rincón i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. Avui van en clau de mercat d'hivern. En clau Barça, què fa més falta al mercat d'hivern? Un lateral dret, guanya aquesta opció per gran majoria, 77%, un central, 4%, un migcampista, 19%. En clau espanyol, quina posició ha de reforçar l'Espanyol? Creieu que la porteria, la majoria, el 66%, la defensa, el 23%, el mig del camp, el 5%, i la davantera, el 6%. I en clau Girona, la pregunta és simplement si s'ha de reforçar el mercat d'hivern. Creieu que sí, el 52%, que no, el 48%. Héctor García està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota, ja és la pilota del Mundial, ja roda Esports Cope. Clasificarse, que te convoquen, que no te lesiones, hay que ver cuánto cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con gol Mundial. Porque por solo 19,99 tienes todos los partidos del Mundial en cualquier dispositivo. Contrata golmundial.com. Por 19,99, todo el Mundial.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Esta para Qatar.
¿Cuántas eran?
22.000 millones.
Madre mía. Estamos aquí todo el día, ¿eh?
Para estos partidos, José Antonio Camacho y Vicente del Bosque se han dado el gustazo de seleccionar las pipas del Pibonazo de Grefusa. Las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui amb les novetats de la selecció espanyola, que aquesta setmana comença el Mundial de Futbol. Estem a Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ahora sí que sí, ahora sí que estoy hasta en marcha y ya están los muchachos concentrados, ¿no?
Sí, ya están los 26 en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas para esta concentración express. A las 6:30, primer entrenamiento, no va a ser abierto al público, tan solo 20 minutos para los medios de comunicación. Mañana, segunda y última sesión en Madrid, por la mañana, habrá una conferencia de prensa y a primera hora de la tarde partirá la selección española rumbo a Amán, la capital de Jordania, para jugar ese amistoso el jueves a las 5 de la tarde y desde ahí ya viajará a Doha y empezará a preparar el debut contra Costa Rica del día 23.
Imagino que las caritas de los internacionales, las caras típicas de, bueno, estamos a punto de empezar algo grande, ¿no?
Ten en cuenta que en este grupo de 26 hay 20 debutantes en un Mundial. O sea que es un equipo joven en el que reina evidentemente la ilusión. El veterano es Busquets, que va a jugar su cuarta fase final. Hoy, por cierto, en redes sociales, Sergio Ramos, el gran ausente, les deseaba suerte. Decía que quería estar, pero al final Luis Enrique no ha contado con él. Por ejemplo, hay tres jugadores después, Coque, Jordi Alba y Azpilicueta, que ya han estado en dos mundiales. Este va a ser el tercero. Y Carvajal y Asensio estuvieron en Rusia. Los otros 20, debutantes. Así que la ilusión por las nubes y con ganas de intentar llegar lo más lejos posible.
Claro, y además ya lo iremos viendo, pero tengo la sensación de que es evidente que unos van a tener un papel más protagonista, otros menos, pero no sé, yo veo que prácticamente todos los que van ahí en algún momento pueden ser importantes, Miguel Ángel.
Sí, probablemente la columna vertebral está bastante definida y ahí yo creo que va a haber pocos cambios, pero sí, no van a ser solo 11 ni 13 los que sean titulares en los tres primeros partidos de la primera fase. Quizás Unai Simón, Laporte, Busquets, Pedri, Gavi, Morata parten un poquito como titulares indiscutibles, aunque puede haber alguna variación en los interiores, incluso en el delantero, que solo tenemos un delantero centro en la lista de 26. A ver luego quién va a ser el acompañante de Laporte, si Eric García, si Pau Torres, si Guillamón, si incluso Rodri. Y yo creo que habrá baile de laterales y en los costados, como suele hacer Luis Enrique, ¿no? Pero vamos, ya te digo que más o menos podemos apostar por un 11, igual acertamos 8 o 9, pero seguro que entre partido y partido va a haber dos o tres variaciones.
Vale, y al míster, ¿cómo le ves? Con una seguridad en sí mismo, bueno, eso no es noticia brutal, ¿no?
Sí, a tope. Es el jefe, sin duda es el líder de esta generación, de la selección, y bueno, pues ojalá le vaya bien, lleguemos lo más lejos posible. El otro día decía que era una lista macanuda, bromeaba, era irónico, pero dice que es el mejor seleccionador del mundo. La verdad es que prácticamente menos Oyarzabal y Gerard Moreno, que no han llegado a tiempo por lesiones, aunque Gerard Moreno tuvo tiempo de jugar unos minutos, ha podido contar con los que ha querido, así que está tremendamente ilusionado y espera hacer un buen papel. Debuta como seleccionador, como entrenador en un Mundial.
Bueno, pues arranca la aventura, que esperemos que sea larga y con final feliz. Miguel Ángel, gracias, estamos en contacto, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Aquest és Pedro i el futbolista del Barça parlant sobre el Mundial ja aquest matí des de Madrid.
Bueno, para mí yo creo que a priori es Alemania, que está en nuestro grupo. Es verdad que si pasamos hay muchos rivales que son muy buenas selecciones, pero bueno, primero hay que centrarse en los primeros partidos. Primero es Costa Rica y a intentar ganarles y luego ya ver a Alemania. Si ganamos, le dejo que me rape o que me haga algo guapo.
A veure si fem funcionar aquesta màquina d'afaitar. Notícies del Mundial, a 6 dies perquè arrenqui la competició. José Luis Gil, bona tarda.
Salam aleikum, Batllori, aleikum salam.
Avui encara falta alguna llista per donar, no?
Sí, aviam, hem d'explicar. Aquesta tarda a les 7, a les 19:00, es tanca el termini perquè les seleccions participants donguin les llistes oficials del Mundial. Alguns estan apurant fins a última hora, però vaja, tard o d'hora van caient les llistes. Per exemple, de les últimes que han caigut, doncs, per exemple, l'oficial de Mèxic, amb ells coneguts com Memo Ochoa, César Montes, el central que vol l'Espanyol, Héctor Moreno, Herrera, Héctor Senyora, Guardado o Tecatito Corona. O s'ha confirmat definitivament la de Dinamarca, on a més de Brightwhite hi han futbolistes coneguts de la nostra lliga com Eriksen, Delaney, Christensen o Kjaer. Però, insistim, a les 7 de la tarda, campana i s'acabó, és el termini, l'hora a tope que tenen les seleccions participants per donar oficialment als fins a 26 futbolistes convocats.
Ter Stegen haurà d'incorporar-se una miqueta més tard, no? Què li passa?
Doncs que té problemes gastrointestinals, una infecció gàstrica, la Mannschaft que volava a Oman per jugar un amistós contra la selecció d'aquell país abans d'entrar en acció el dimecres 23 davant del Japó, ha viatjat tota la Mannschaft, tret de Marc-André Ter Stegen, que de moment, per precaució, s'ha quedat a Alemanya. No està fora de la llista ni de bon tros i continua, això sí, apuntant a que serà suplent de Neuer si és que el porter del Bayern de Munic està en plenes condicions. Més coses, Ballori, França. Novetats a la llista de França. Eren 25, són 26, perquè darrera hora Didier Deschamps ha decidit incorporar Marcus Thuram, el fill de Lilian Thuram, que és davanter, que juga al Borussia de Mönchengladbach, i han fet un canvi. Kimpembe, que no s'ha recuperat a temps de la lesió que arrossegava, queda fora i entra en el seu lloc Axel Disasi, defensa del Mónaco. Una França que s'ha concentrat avui a Clairefontaine. Adivina qui ha estat el futbolista que ha arribat el primer a la concentració de Clairefontaine.
A veure, aquí...
Karim Benzema.
Benzema, eh? Per té ganes,
sí,
té ganes.
Per això sí que ha corregut.
Anava a dir Dembélé, però al final m'he fet enrere.
Per això sí... No, Karim Benzema. Home, si les xarxes no menteixen, ha estat el primer en incorporar-se a aquesta concentració de França, on també és notícia Kylian Mbappé, per aquesta portar-se la mà a la partida de naixement en el darrer partit de la Lliga Francesa. Més cosetes. Cosetes del Marroc. Amin Harit es perd la cita mundialista, lesionat, després del partit que va jugar amb el Marsella contra el Mónaco, i hi ha canvis també a Ghana. Ha caigut el jugador del Mallorca, Idrissa Baba, i ha caigut també el porter titular Wallacott. Una Ghana que ha confirmat fa poquet la seva llista oficial, com no, amb Iñaki Williams com a jugador estàndard. Després t'explico una coseta d'Iñaki Williams. I hi ha canvis a Polònia. Te'n recordes de tot el que va explicar Javier de Aro, Dragowski, lesionat amb l'Espècia, no jugarà al Mundial, entra en el seu lloc el porter del Copenhague, Gravera. Dues cosetes més. Messi ha arribat a Abu Dhabi, ja està amb la resta d'Argentina, i el que anava a dir de Nico Williams, si vas a l'aeroport d'Accra, ja trobaràs una foto a tamany natural de Nico Williams, d'Iñaki Williams,
millor dit. Iñaki Williams és nostre.
Iñaki Williams, foto d'Iñaki Williams a l'aeroport d'Accra com a estrella de la selecció de Ghana.
Les 3 i 17, de seguida més Mundial. Contrata tu seguro de coche desde 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar.
Durant aquesta setmana, abans que arrenqui el Mundial, anirem disseccionant les diferents seleccions favorites per guanyar el Mundial de Qatar. Us podeu imaginar que comencem amb la pentacampiona en Brasil i per analitzar-la truquem al company Marcelo Beckler. Marcelo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Que totes les seleccions volen guanyar el Mundial, tothom està pendent de la seva selecció, però esclar, és que quan parlem de Brasil i un Mundial de futbol estem parlant pràcticament de religió, Marcelo.
Exacte. És que totes volen guanyar-lo, però jo crec que la selecció brasilera està obligada a guanyar-lo. Al Brasil, la pressió que hi ha i l'expectació que hi ha, sobretot perquè és un molt bon equip, està ben fet per l'entrenador, per Titi, i ha aquesta obligació. Qualsevol cosa que no sigui guanyar-la serà, o guanyar-li, perquè serà un fracàs per la selecció brasilera.
Sí. Obligació de guanyar, és molt fort això, però clar, l'urgència és normal, Marcelo, perquè Brasil, que sempre, tu dius, té la millor selecció, és que pràcticament sempre Brasil va a un Mundial sent, si no la millor, de les favorites per guanyar el Mundial, però és que no juga una final o no guanya un Mundial des del 2002.
Sí, sí, i això pesa bastant. Jo crec que això serà una pressió afegida als jugadors i a l'equip. I, però jo crec que és la selecció que ha fet el millor cicle d'aquests 4 anys, des del Mundial de Rússia fins aquí, i jo crec que és la que arriba preparada. Però sí que hi ha molta pressió. La selecció, quan guanya el Mundial de 94, després de 24 anys també sense guanyar, hi havia molta pressió. I en aquest moment el més important era guanyar-lo, fos com fos, però ara jo crec que hi ha més coherència de com fer-ho.
Té una plantilla magnífica, Brasil, Marcelo, però tu mires la nòmina de davanters i espanta, eh?
Sí, sí. Té una molt bona plantilla i jo crec que pot variar la manera de jugar. Després que el Brasil perd la Copa Amèrica al Maracanã a Argentina, que hauria de ser un trauma, un drama, i ara que estem a cremar-ho tot i començar de nou, jo crec que no, no? Va sortir bé la selecció brasileña, perquè des d'ahir Tite es dona compte de que ha de donar un pas endavant, que no pot jugar d'una manera tan conservadora, ha de jugar més al que li agrada el futbol brasileño, més ofensiu, i li surt bastant bé. Els últims 7 partits del Brasil van guanyar el 7, van marcar pràcticament 30 gols, jo crec que 28, i només encaixa 2. El Brasil arriba francament bé. Per què? Per això, perquè té bons jugadors, té Vinícius, té Neymar, té Richarlison, té Rafinha, té Anthony, té bona defensa, amb Marquinhos, Alisson, Casemiro, i té un bon equip. No és només tenir bons jugadors, perquè això la selecció brasileña normalment ho té, però té també un molt bon equip.
Què s'espera de Neymar, Marcelo?
Jo crec que està per més de 100 que sembla, i nosaltres sabem com és el Neymar. Arriba més madur a la selecció brasileña, per més de 100 que sembla, i ho repito, repeteixo, arriba més madur Neymar. A la selecció brasileña és un líder positiu. Jo crec que els joves que arriben miren a Neymar com un ídol, una referència, i Neymar li dona tota la tranquil·litat del món per jugar bé, per desenvolupar el seu futbol. Vinícius, Rafinha, aquests jugadors que miren a Neymar com una gran referència, es dona francament bé amb el Neymar. Arriba un moment de forma que als últims mundials no va poder arribar. El Mundial de Rússia arribava després d'una lesió al metatarso i que no jugava des de gener, i el Mundial de 2014 també té una mateixa lesió, una lesió diferent, però també una lesió al metatarso. El Barça, a la final de la Copa del Rei, i no arriba de tot bé, i ara un jugador jove i l'experient, i ara arriba fent molts gols, moltes assistències, canviant una mica la seva manera de jugar al Paris Saint-Germain i també a la selecció brasileña, més com un deu, un interior, que com un extrem pur, i arriba bé, arriba feliç. Neymar és feliç a la selecció. Al Paris Saint-Germain, els rotllos amb Mbappé i no sé què i tal, és altra cosa. A la selecció és feliç.
Et pregunto també per Rafinha, que veurem com avança el campionat, veurem quines alineacions fa Tite, però en principi, si tu fas l'11 tipus de Brasil, Rafinha apareix en aquest 11 inicial, no?
Sí, sí, comença com a titular. Comença com a titular, als últims partits de la eliminatòria guanya el Pous contra l'Anthony, que arriba també lesionat, no ha jugat els últims partits del Manchester United, i a la selecció juga bé. Jo crec que la selecció juga més a l'espai que al Barça. El Barça juga més amb pilota al peu, espais reduïts, i això pel Rafinha encara li està costant adaptar-se. A la selecció, que té més espais per córrer, per tenir un contra un i velocitat, això li va francament bé. Els últims dos partits que el Brasil va fer, dues seleccions africanes i tal, no sabien molt bé el que esperar, perquè va ser pràcticament un cicle de sud-americans, sud-americans, europeus, africans. La selecció goleja a Ghana i a Tunísia, i Rafinha fa dos gols, dona una assistència, juga bé, i jo crec que mereix el post de titular.
Molt bé. I et vull preguntar per acabar també per Dani Alves, que finalment ha entrat a la convocatòria, 39 anys, portava les últimes setmanes entrenant aquí amb el Barça Atlètic. Ha sorprès la inclusió a la convocatòria d'Alves o no? S'esperava?
Jo crec que no ha sorprès, però ha sigut la gran polèmica. No ha sorprès perquè ha participat de tot el cicle, ha jugat molts partits, és un dels capitans, però el que demostra els últims mesos, s'ha donat la polèmica. Com que un jugador que va jugar al Pumas del Mèxic, que un equip que termina a la part baixa de la classificació, que no juga bé, que tenia una lesió al genoll, i després entrenant al Barça B amb 39 anys, si no pot jugar de Nilo, si la selecció brasileña va jugar contra França, no pot jugar de Nilo. Imagina't un contra un de Mbappé i Dani Alves. Doncs, per això hi ha una gran polèmica, i per això s'espera que el Brasil va jugar un partit, jugarà un partit que governarà el partit, 70% de possessió i tal, que faci com havia fet el Xavi, no? D'incorporar-li a la zona de migcampistes per tenir un jugador més per passades, però ha de proteger a Dani Alves, i això és perillós una Copa del Món, un Mundial.
Molt bé. A veure com li va a Brasil. Marcelo Beckler, t'agraeixo molt l'anàlisi. Gràcies, sort i a gaudir del Mundial, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Bé, si necessiteu qualsevol cosa al Qatar, ja sabeu. Una abraçada i ha sigut un plaer.
Me he enterado de una cosa. Grefusa, la marca de pipas más conocida, está intentando fichar a dos eminencias del fútbol para seleccionar todas las pipas que se consumirán durante los partidos de Qatar. Y de momento se lo están pensando. Es un trabajo muy importante. Tendrán que seleccionar a las mejores pipas. Para el mejor torneo del año, Grefusa está intentando darse el gustazo de contratar a... y además a... para seleccionar las pipas del piponazo de Grefusa. Seguiremos informando.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Las 3:26. Atenció que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. 6 dies, 3 hores, 36 minuts és el que queda quan faig aquesta fotografia pel començament del partit inaugural Qatar-Equador el dia 20 a les 5 de la tarda a l'estadi Al Bayt a la ciutat d'Alcor. I avui destaquem l'arribada a les Roses dels soldats de Luis Enrique. És molt probable que no siguin els millors, però són els que obeeixen al seleccionador, els que no els hi dona problemes. Aviam si amb aquesta condició de química s'arriba més lluny que amb altres sense tanta química, però segurament amb més condicions. Per això, a la imatge d'avui apareix Sergio Ramos reivindicant-se i lamentant la seva absència. Imatges d'avui on es veu Leo Messi arribant a la concentració argentina a Abu Dhabi, on es veu a Ter Stegen que no ha pogut volar a Oman amb Alemanya per culpa d'una gastroenteritis i s'ha hagut de quedar al seu país a l'espera de poder viatjar. Molta sort a la Roja avui a les Roses, demà vol a Jordània per jugar dijous. El seu primer partit d'Espanya al Mundial és el dia 23 davant Costa Rica a les 5 de la tarda a l'estadi Al Tumama. Segons Wikipedia, Amnistia Internacional condemna la mort de treballadors migrants mentre treballaven en males condicions a les obres de construcció d'aquest estadi.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge i bon Mundial. Un parell de coses del Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que el tenim de vacances. Un dels internacionals de Luis Enrique, Jordi Alba, de les moltes declaracions en blaugrana que hi ha hagut al cap de setmana, rescatem unes de Jordi Alba en clau de futur, pensant en el Barça.
Sí, el diari Esport, on, per cert, el primer que diu més cridaner és que Luis Enrique és el millor entrenador del món. Alguns recordareu altres declaracions quan va marxar Luis Enrique de la banqueta.
Fa uns anys no deia el mateix.
Exacte, ha canviat aquest discurs. Diu que se sent preguntat pel xiulet i per les queixes del barcelonisme sobre les vaques sagrades. Diu que ell se sent molt estimat i valorat per l'afició culer i que té bona relació amb el president Joan Laporta. Precisament li preguntaven per les declaracions de Joan Laporta a l'assemblea, on va dir que els capitans no es van rebaixar el sou i sobre aquesta baixada de sou.
Bueno, yo eso lo vi, pero no sé a qué jugadores se refería, porque tampoco dijo nombres, pero en mi caso sí que te puedo hablar de mi persona, ¿no? Al final, siempre que el club me ha pedido ayuda, siempre he respondido, siempre he intentado pues ayudar al club. Este año pues el club a mí no me ha llamado. Siempre que el club me pida ayuda, pues siempre estaré ahí, ¿no? Para intentar ayudar.
I sobre Xavi Hernández, diu Jordi Alba que el vestidor està a mort amb l'entrenador, que hi mana i que respecten les seves decisions, preguntat pels pocs minuts que té aquesta temporada.
Després del Mundial tornarà la Lliga, seguirà la Copa i l'Europa League pel Barça. El rival del Barça a l'Europa League, com tothom sap, és el Manchester United, i Víctor allà tenen amb Cristiano un bon pollastre.
Sí, d'aquí al febrer que juga a l'eliminatòria, aquest play-off abans dels vuitens de l'Europa League, queda molt, i de moment ja tenim la més grossa, que és una entrevista en exclusiva a Piers Morgan, el periodista Piers Morgan, al programa Talk TV, de Cristiano Ronaldo, que fins i tot és portada del diari The Sun. Declaracions molt dures, on Cristiano Ronaldo diu que la seva relació amb Ten Hag està trencada, que no té respecte per ell, perquè l'entrenador no el respecta, que no ha vist cap evolució des que va marxar Sir Alex Ferguson de la banqueta, que la progressió ha estat zero al Manchester United. Ha dit també Cristiano Ronaldo que el club ha tingut una manca d'empatia, especialment quan la seva filla de 3 mesos va estar hospitalitzada al mes de juliol. Sobre Wayne Rooney també li han preguntat i diu que no sap per què el critica tant, perquè probablement, diu Cristiano Ronaldo, va terminar la seva carrera i ell encara està jugant al més alt nivell. I aquesta és el fragment de l'entrevista on Cristiano Ronaldo es deixa anar i deixa les declaracions més dures.
Yes, not only the coach, but...
No sols l'entrenador, hi ha 2 o 3 més que em volen fora del club. Em sento traït perquè m'han convertit en l'ovella negra. Potser que no hagués de dir-ho, però la gent ha de saber la veritat. M'he sentit traït. He sentit que algunes persones no em volen aquí. No sols enguany, l'any passat també.
This year, but last year too.
Doncs per aquestes declaracions que heu escoltat, des d'Anglaterra apunten a les últimes hores que podria caure-li a Cristiano Ronaldo una sanció d'1 milió de libres per aquestes declaracions, que els seus companys d'equip estan molt decepcionats i que fins i tot el Manchester United podria rescindir el seu contracte.
Veurem, per tant, si arriba o no aquesta eliminatòria d'Europa League contra el Barça Cristiano. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat.
Haz que tu día sea especial y hazlo redondo con caviar Nacarí. Déjate seducir por nuestro caviar elaborado en el Pirineo, en la Vall d'Aran. ¿Te gustaría probarlo? Ven a degustar tu lata a nuestro espacio de Barcelona, ubicado en la calle Bori Fundastà 4, o pídela online en caviarnacarí.com y te la enviaremos directamente a casa.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Què
tal, com anem? Tot bé?
Tot bé, aguantant l'assumpte.
Perfecte, preparat pel Mundial?
Estic preparat, estic entrenant des de fa dies.
Estàs en plena forma, ho sé. També està per aquí el Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? José,
Poli, Poli sí que está recuperado, que lo oigo con una fuerza que no veas.
Ahí voy tirando, pero no importa. Lo importante es que sigamos para adelante, tío. Lo que no puedes pensar es en el pasado. Sí. Hay que pensar en el presente y en el futuro.
Sí, señor.
Exactamente.
A ti por eso lo que te gustaría, Poli, es estar ahí a las órdenes de Luis Enrique para jugar el Mundial ahora, ¿eh? Eso es lo que te gustaría.
Yo que llegaría, mira, ya no solamente por jugar el Mundial, que por supuesto me encantaría estar con la selección, es porque eso significaría que estaría bien. Entonces no me hubiera operado de todas las cosas que he operado. Exactamente. Entonces, porque fíjate, en los 2 últimos años llevo 4 operaciones tremendas que me han quitado hasta la rodilla, con eso ya te digo todo. Imagínate, ¿no? Entonces hubiera estado encantado.
Todas superadas, oye.
Eso sí,
de
eso sí, gracias a Dios.
Todas superadas.
Sí, señor. Fenomenal. No me puedo quejar, por eso yo no me quejo. Yo se lo digo muchas veces a la gente, digo, ¿para qué te sirve quejarte, tío? Ponte a trabajar y ponte a hacer las cosas, que es lo más importante. Quejarte, no te estés quejando, porque no vale para nada. No te puedes quejar todo el día.
Sí, hay que ir adelante. Oye, Poli, tú eres el único de los que está aquí que sabe lo que es jugar un Mundial, que tú jugaste el de México en el 86. ¿Eso para un futbolista es lo más grande, Poli, o qué?
Hombre, no te quepa ninguna duda. Yo no creo que haya cosa más grande en el mundo, a ver, me refiero en el mundo del deporte, que defender a tu país, a tu bandera, a tu selección, a tu himno. La verdad es que sonaba el himno. Incluso, fíjate, yo tuve la suerte, Joan, de jugar la Olimpiada del 80 en Moscú. ¿Me estás escuchando? No. En Moscú, no en cualquier sitio, en Moscú. No. Y cuando tú estás en
estaba,
el estadio Lenin de Moscú...
Pineda de Mister, Poli, que estaba,
no, estaba
Pineda
Santa
de
María de...
Santa
no,
María.
Que luego fue seleccionado.
Emilio Santa María,
efectivamente. Sí. Y escucha, cuando tú estás en el estadio de Moscú, en Moscú, como era Moscú en aquella época, pues te puedes imaginar lo que es oír el himno de tu nación, el himno de tu bandera. Es impresionante. Y la DDR, yo estaba en la DDR jugando, y claro, vas a estos sitios y tú ves la libertad que tienes y cómo vives y cómo puedes vivir y cómo piensa la gente, Pues te puedes imaginar lo que significó a mí. Yo, lo más grande que he tenido en mi vida ha sido defender a mi país y a mi bandera, por supuesto, no tengan ninguna duda.
Minguella, ¿qué crees que puede hacer España en este Mundial? A ver.
Bueno,
allá se ríe, no. Poli.
No, es que eres un genio. Eres un genio.
Esto de las elecciones, cada uno haríamos la nuestra, ¿no?
Sí.
Es decir, sobre todo en España, que somos muy, muy seleccionadores personales. Sí. Y claro, yo ya no entro porque aquí hay un entrenador, un director deportivo que ha elegido estos jugadores y hay que respetarlo. Ahora, a partir de ahí, es una selección muy joven, es una selección bastante inexperta, pero bueno, en los mundiales siempre hay factor sorpresa y si empieza bien, coge confianza y todo esto, pues yo creo que puede llegar lejos. No es una garantía, pero puede llegar. Entonces hay que tener confianza, porque todo el fútbol, si supiésemos lo que iba a pasar, no existirían las quinielas.
Sí. Hombre, Poli, hace un par de años era todavía más inexperta que ahora. Y en una Eurocopa, que para mí la Eurocopa tiene más nivel que el Mundial, porque yo creo que las selecciones en general son mejores, aquí en el Mundial te encuentras muchas que son flojitas, pero en una Eurocopa el nivel es muy alto y España llegó a semis y un poco más y se mete en la final.
Sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Mira, esa Eurocopa se jugó normal, es una Eurocopa que se jugó cuando se tenía que jugar. Fíjate, yo más que en los propios jugadores nuestros, yo es que no sé cómo llegan realmente los jugadores, porque fíjate la cantidad de lesiones que ha habido, la cantidad de selecciones. Mira, Francia ha perdido todo su centro del campo y ahora se la lesiona a otro. Y ha tenido que cambiar otra vez a otro jugador, a Upamecano, me parece que es, ¿no?
Sí,
no me
quiero ha llamado a Turán, al hijo de Turán.
Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo llega España? Pues realmente no lo sé. ¿Vosotros sabéis realmente cómo llega España? ¿En serio? Yo no lo sé.
Bueno, yo creo que bien, ¿no? Gente joven.
Sí, parece que llega bien. Le faltan jugadores que creo que estaban demostrando ahora mismo. Estamos hablando de ahora, no de junio, de ahora, que estaba en un nivel altísimo. Bueno, Luis Enrique tiene su idea, Luis Enrique tiene su forma de pensar, y a mí lo único que me preocupa de España, ¿sabes qué? Es la parte de atrás.
Ya.
Yo creo que concedemos muchas veces, nos llegan con mucha facilidad, nos hacen gol con mucha facilidad, y no es lo mismo jugar un partido de clasificación, que tienen más partidos, que jugar un Mundial. Tú sabes que aquí pierdes un partido y lo mismo no pasa en la primera fase. ¿Me explico o no?
Sí.
Y delante ves muchos goleadores, Poli, tú. Efectivamente. Sí. Y luego sabéis que estaremos de acuerdo los tres que también nos cuesta hacer gol, que nos cuesta bastante. Yo claro, tengo mucha ilusión en Ansu Fati. Yo creo que si el chaval este está bien, el chaval...
No va a jugar, Poli, ¿no?
No me digas
va
eso.
A jugar, si puede va a jugar un rato y tal, no, hombre, no. Está, el jugador está...
Yo esperaba que con el tiempo, con los partidos que llevaba ya, en lo que le daba... Lo
sí,
que
pero,
le daba
pero el Barça es suplente.
No, yo Minguella también un papel protagonista no le veo. Sí que le veo que a lo mejor en un partido encallado y tal, igual sale y te puede arreglar algo, pero...
No, puede ser. Hombre, no está a tope, no tiene confianza, se le nota, pero bueno, es un jugador que tiene gol, y si un momento determinado un equipo lo necesita, puede jugar, pero yo... Yo encuentro a faltar, y quizás porque en España no hay, ahora goleadores sí. De aquellos que matan los partidos. O sea, sí, Morata y tal, sí, pero le cuesta mucho hacer goles.
A Ferran Torres, Minguella, está Ferran Torres.
Claro, Ferran Torres... Está diciendo José una cosa que lleva toda la razón. A ver, que esto no se trata ya de jugar bien, se trata de ganar. Aquí tienes que ganar, es que mañana hay que ganar los partidos. José una cosa que lleva toda la razón. A ver, que esto no se trata ya de jugar bien, se trata de ganar. Aquí tienes que ganar, es que mañana hay que ganar los partidos.
Sí, sí.
Claro.
Desde el primer día, ya el primer día es una final. Hay que empezar bien,
claro,
ya el primero.
Por eso te estoy diciendo que tú me hablas de una liga a 38 partidos, te da tiempo a muchas cosas.
Sí.
Pero en un Mundial no, en un Mundial no te puedes equivocar. Es que aquí la equivocación te ha mandado a tu casa. Entonces hay que ganar. Y hay dos cosas en el fútbol que son importantísimas. Primero, no encajar goles, y segundo, meterlos.
Sí.
O sea, tienes problemas en esas dos facetas.
Te cuesta. Oye, hablando de ganar, darme vuestro favorito, vuestros favoritos para el Mundial. A ver, una porrita y... A ver qué decimos.
Para mí es Brasil-Argentina o Argentina-Brasil. Para mí.
Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, ¿eh? O sea, las dos sudamericanas, ¿eh? Vale.
Sí, bueno. Sí. Tienen muy buenos jugadores,
sí,
los dos, y tienen mucha experiencia en estos campeonatos y todo eso.
Sí.
Alemania está floja, Italia no está. Es decir, es que solo queda Francia, podríamos decir, como gran rival.
Ah, pero a Francia le falta todo, le falta muchísimo a Francia, ¿eh?
Bueno, pero de los que han ganado mundiales y de los que son potentes, quedan estos, ¿no? Salvo que haya una sorpresa, como fue en Rusia, que apareció Croacia, pero ahora Croacia ya no es el nivel aquel, y es que no veo otros que para llegar a jugar una final, ¿eh?
Sí, a ver, Poli, bueno, a ver, Poli, tu porrita, ¿por dónde
va? Yo no entra, para mí no entra ni Argentina ni Brasil, y te voy a explicar el porqué. Porque vamos a jugar en un sitio que nadie tiene experiencia, nada más que ciertos países. Y me refiero a Qatar, evidentemente, me refiero al desierto. Sí. No sabemos cómo van a reaccionar allí las selecciones. Las europeas la pueden tener difícil, igual que las sudamericanas. Yo creo que tanto Brasil y Argentina no creo que estén muy cerca tampoco. Sí. Yo te digo una cosa, para mí la final, aunque me vas a decir que estoy de verdad loco, y es verdad que estoy loco, va a ser... bueno, el Guard dijo el otro día Irán. Yo voy a decir España-Bélgica.
España-Bélgica. Bueno, Bélgica tiene buena selección siempre también. Sí,
tiene
sí,
buenos jugadores, sí, buen entrenador. Sí, sí, sí.
Bueno, pero lo del entrenador es otra historia. Sí. Pero escucha, José, que cuando sales al campo, cuando ya sales al césped, eso que se pone de césped allí, que es donde se gana todo, donde se decide todo, es un rectángulo que hay allí que mide 105 sí, por sí, 70,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues totalmente. Ahí son los jugadores, yo siempre lo digo, sí, y sí, lo hemos hablado mil veces. Si tú no tienes jugadores, no te vas a salir
no
nada, es que no te vas
no
a inventar. Ahora, si tienes futbolistas, tiene un portero magnífico, tiene futbolistas arriba, a De Bruyne y compañía. Sí, sí. No hablo de Hazard, ¿eh?
No,
tiene a Lukaku, tiene, sí, sí, tiene hombres importantes. Tiene en el centro del campo hombres importantes.
Bueno.
A mí me gusta mucho Bélgica, me gusta el concepto
muy
que tiene.
Muy buen equipo, sí, señor.
Entonces, yo te digo, Qatar la veo casi en semifinales, te lo digo en serio, cuartos de final.
Vale.
Eso no te quepa. Acordaros de esta competición.
Vale, vale, sí, sí, a ver.
No,
bueno,
no,
como el Mundial de balonmano, ¿no? Que lo organizaron y llegaron a la final, ¿te acuerdas?
Pues,
con Valero Rivera ahí de seleccionador. Sí, sí.
Aquí pasa lo mismo, yo no creo que lleguen a tanto.
Sí, sí.
José, yo no creo que lleguen a tanto, pero la primera fase la van a pasar.
Bueno.
Y depende del cruce, lo mismo también
bueno,
lo pasa.
Claro.
Yo eso lo tengo claro.
Claro.
Perfecto, pues nada, nos preparamos para disfrutar del Mundial, que ya está aquí.
Claro.
Mingueya, Poli, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Chao, Sakim.
Hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
3 i 42 minuts de la tarda. Busquem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Bajori, bona tarda.
Bona tarda, que va passar l'Espanyol ronda la Copa del Rei dissabte, però sense brillantor, eh?
Sense pena ni glòria. Una primera part molt dolenta que va deixar dos imatges claríssimes. La lesió de Pol Lozano, veurem què té el genoll, aquí passada de vacances, ara t'explico, i la, doncs, innocent, la tonteria, vamos, completament injustificada de Dani Gómez, que va empantar l'àrbitre i va veure una vermella directa. Jo penso que Dani Gómez ha de marxar al mercat del gener perquè realment no ha quallat com a jugador de l'Espanyol i després d'això doncs, li faran la creu. Un Espanyol que per la segona part doncs, va treure els titulars, com que Dibare, com Puado, i tot va canviar amb els tres gols de la segona part, inclòs un gol de José Lu, que feia cinc partits que no marcava. En definitiva, veurem què passa amb Pol Lozano. L'equip està de vacances fins al divendres 25 i ara, evidentment, hauríem de parlar de la porteria, no?
Sí, del mercat d'hivern, i aquí la prioritat ha de ser què? Reforçar la porteria aquí, que per tant o què?
Al marge d'un central, d'un home de banda, penso que sí, que un porter és doncs, inevitable, impepinable que arribi. L'altre dia el porter va ser Álvaro Fernández. Jo tinc la pedrada de que Álvaro Fernández serà el porter al Camp Nou el dia 30-31 de desembre al proper partit de Lliga, però bé, ja ho veurem amb els partits amistosos que està a punt de jugar l'Espanyol, doncs una vegada torni de vacances. I en principi a mi m'expliquen que estan buscant un porter. I per què no podria ser Fernando Pacheco?
Ja havia sonat, no?
Sí, el volia l'Arrufete, no el va poder fitxar perquè l'Alavés demanava traspàs i finalment Fernando Pacheco, bon porter de 30 anys, se'n va anar a l'Almeria. El que passa que l'Almeria ha trobat a un altre Fernando, que és el titular. Sí. Ahir Pacheco apuntava a porter de la Copa, però finalment no va ser el porter de la Copa i no va anar ni tan sols convocat. És possible que l'Espanyol hagi preguntat, que l'Espanyol estigui intentant negociar, però clar, s'haurà de rascar la butxaca, perquè l'Almeria va pagar per ell un traspàs, encara que va ser doncs poquet, a l'Alavés. Així que, de totes, l'Espanyol ha de portar un porter de garanties i és possible que sigui Fernando Pacheco.
Perfecte, doncs estem pendents dels moviments. Quique, gràcies.
Bona tarda.
De l'Espanyola al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que també s'ha classificat per la segona ronda, però amb molts més problemes dels previstos.
Sí, allò que diem habitualment, amb més patiment del previst. Recordo, jugava a Cuenca, a camp del Quintanar del Rei, que una de les imatges d'aquesta Copa del Rei és un senyor pujat a un arbre, que l'arbre era gegant. No sé la naturalesa de l'arbre, si era un pi o no, però era gegant.
I el capet de l'home allà,
Exacte.
Mirant el partit des d'allà.
El tema és com ha pujat, perquè és que era molt alt l'arbre.
Molt alt.
Com ha pujat aquest senyor a aquell arbre que estava vorejant al camp del Quintanar del Rei. Va guanyar el Girona la pròrroga 1-2. Es va avançar el conjunt català amb un golaç de Rorro Riquelme, amb una rosca que li va donar, una jugada que va començar des de la banda, va anar cap a la frontal i va treure un colpeig magnífic pel 0-1. Va empatar de penal el conjunt de Cuenca i després ja l'ha afegit un gran gol de Murri, perquè era difícil fer passar la pilota amb tot el trànsit que tenia per davant i el mar de cames Estuani, inclús amb una mica de polèmica, perquè no queda clar del tot amb les repeticions que hem vist si aquest colpeig a la mitja volta acaba d'entrar tot, és a dir, tota la pilota superant la línia de gol. Al final, el Girona classificat ja per la segona ronda, no acabava d'estar, per tot el que comentem, satisfet Mitchell. Aquest és l'entrenador del Girona després de la classificació, després del partit.
En este tipo de partidos se igualan las categorías más de lo que pensamos. Me voy contento por el resultado final. Creo que tenemos que mejorar cosas y ya está. El objetivo era pasar. Sabíamos que no iba a ser fácil y estos partidos son atractivos para la Copa y son jodidos para el equipo que en teoría es superior, y eso hay que demostrarlo en el campo.
D'això ve el Girona, que ja aquest dilluns comença un període de dues setmanes, són 15 dies de vacances, de trencar una mica dinàmiques, que li anirà molt bé al Girona per recuperar la llarga llista de lesionats que té, no Juanpi, que és un lesionat de llarga durada, però sí els que van caure a l'últim partit davant d'ells, dic de Lliga, cas de Yangel Herrera o Miguel Gutiérrez, inclús Samu Saiz, i veurem, perquè estan inèdits aquesta temporada, Borja García i Ibrakebe. Ara, 15 dies d'aturada, de descans, de minivacances per l'equip, i atenció, apunteu full de ruta del Girona, 29 de novembre torna a entrenar i, com fan molts equips, ens explicava el Quique la setmana passada l'estada que farà l'Espanyol, doncs també hi ha una concentració, en aquest cas a Estepona, del 4 al 10 de desembre, on hi haurà amistosos que de moment no concreta el Girona, perquè recordem que també està pendent de si l'últim partit d'aquest 2022 contra el Rayo Vallecano a Montilivi juga el 30 o el 31 de desembre.
Perfecte. De la resta d'equips catalans, l'únic que ha passat ronda a la Copa ha estat el Nàstic, que va guanyar 0-2 al camp del Racing Rioja. Tenim el capità del Nàstic, Joan Oriol. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bé, primer explica'ns com va anar el partit dissabte, que veu guanyar 0-2, veu patir molt o va anar relativament bé la cosa?
A veure, és veritat que nosaltres anàvem molt conscienciats, no?, que havíem de guanyar ja el partit a la primera part, no?, perquè és veritat que aquests partits al final s'enquisten, al final, vulguis o no, doncs tu vas d'una altra manera, ells van sobre molt més motivats dintre del que és la competició, no?, està clar que tots tenim ganes de passar, no?, però és veritat que quan un equip de categoria inferior juga amb un de superior categoria, doncs va extra motivat, no?, però nosaltres érem conscients que no havíem de deixar que el partit es fes llarg, a intentar que la primera part pues, matar el partit, i així va ser, no? És veritat que ens vam trobar ja al començament del partit ja amb un gol a favor, ens vam ficar 2-0 ràpid, i vulguis o no, pues, això et donava molta tranquil·litat, no? Però és veritat que tinc que felicitar el Racing Rioja pel partit sèrio que va fer, que també va tindre les seves ocasions, i de veritat que felicitar el Racing Rioja, no?
Molt bé, Joan. Escolta, sempre és una il·lusió i un al·licient maco seguir viu en Copa i sobretot poder portar aquesta segona ronda a disputar un bon partit davant la vostra afició, no? Que disfruti de la competició, sí. No, Joan?
Sí, jo crec que al final és un premi per la ciutat de Tarragona, per la nostra afició, perquè porten anys esperant, no?, i volen, com tots nosaltres, que l'equip pues, torni a pujar a segona A, i poder vindre un equip de segona al nou estadi davant dels nostres i que l'afició pugui disfrutar pues, estem molt, molt contents, no?
Ara pendents dimecres a la tarda del sorteig, no sé, alguna preferència? Un Andorra, un Sporting, un Les Palmes? T'agradaria algun en particular o què?
Mira, avui fèiem la broma al vestuari perquè dèiem, ens tocarà l'Andorra perquè no hem tingut mai, tret de l'any de segona B, que es va fer per quedar, per pujar a primera ref, l'any passat a primera ref, la veritat que l'Andorra va ser, a veure, ho vull dir clar, no? I infinitivament superior als dos partits amb el Nàstic. I és curiós, perquè és veritat que és l'únic equip que ens ha passat pel damunt. Llavors avui dèiem, dic, a veure si es tocarà l'Andorra amb les ganes que els hi tenim, i ells que tenen aquella tecla, no?, que dius, ostres, se'ls hi dona bé contra el Nàstic, però bueno, la veritat que ens és igual, no?, qui vingui, al final tots els equips de segona són forts, atractius per l'afició, llavors que benvingut el que vingui, no?
Vale, li guardareu un lloc a la llotja a Piqué, no?, si toca l'Andorra, un lloc allà amb la llotja que ho vegi bé, no?
Sí, ja vindrà, ja.
Molt bé, Joan. Escolta, al marge de la Copa, sempre tothom diu el mateix, no? Està molt bé la Copa i tal, però al tanto que la nostra batalla, en aquest cas la vostra, és la primera federació, i la cosa no anava gaire bé, però heu espavilat a les últimes jornades, eh? Hi va haver aquella mena d'ultimàtum cap al míster, cap a Raül Lagné, i a partir d'aleshores els últims tres partits han anat molt bé.
Sí, a veure, nosaltres la Copa... A veure, tenim una plantilla, dintre del que és la primera ref, dintre les dificultats, no, els pressupostos i tot, tenim una plantilla molt completa de 23 jugadors que tots ens sentim titulars. Llavors, clar, nosaltres la Copa també tenim aquella il·lusió de poder arribar al màxim lluny possible, no? Perquè tenim molt bons jugadors que ara potser no estan participant directament a dins la competició, però tu saps que això és molt, molt llarg, no? Que ara al començament juguen uns i al final acaben jugant uns altres, no? I, de fet, doncs, bueno, sí, portàvem una mala dinàmica. Nosaltres, sense no teníem mai cap dubte, estàvem amb el míster, si no era qüestió de que tots els jugadors havien de donar la millor versió, perquè no acabàvem de donar el millor de cada un. Sabíem que quan arribés la primera victòria fora de casa, doncs això arrencaria, i així ha sigut, no? Érem conscients que arrencar fora de casa ens donaria aquest plus per poder estar a dalt i escalar posicions.
Perfecte, Joan. Doncs res, pendents del sorteig del dimecres, a veure què toca i ho comentarem. Que vagi molt bé i gràcies per atendre'ns, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Hoy tampoco podrás dormir.
Fali le mete por detrás en la nuca. Rodrigo se va al suelo. Esto lo ve Vinicius. Se encara con Fali, defendiendo a Rodrigo. Fali.
Buenas, estoy preguntando por la jugada de Madrid Cádiz.
¿Para ti no es una agresión?
No, para mí, ni para el del VAR, ni para el árbitro. Así que ahora ha tenido ahí un mal día, que puede ser que...
Vinicius.
Que al final somos personas y nos podemos equivocar.
O sea, ¿tú crees que está faltando el respeto a los compañeros?
Sí, claro que nos lo ha faltado y él lo sabe.
¿Por qué?
Porque aquí vamos a bajar a segunda, que éramos club de segunda, él lo sabe.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Anem al bàsquet, Albert, que avui juga a la selecció espanyola, que atenció que si guanya ja estarà classificada pel Mundial.
Efectivament, l'hora, 8:45 del vespre, el rival Països Baixos, on es juga després de jugar contra Itàlia i guanyar el divendres a Pesaro, 84-88, avui juga a Espanya a Huelva, al poliesportiu Carolina Marín. La travessa, la que tu deies, guanyar per tenir la classificació. Per ara, Ballori, quan es fan aquests grans campionats europeus o inclús mundials, és multiseu. Doncs bé, el 2023, l'any vinent, tenim Mundial a Filipines, Indonèsia i Japó. És a dir, que tenim tres seus per aquest Mundial, on aconseguirà la classificació, el bitllet, i farà la feina la selecció espanyola, l'equip que entrena Sergio Escariolo. Hem de dir que, en cas de derrota, difícil, ara entendreu per què, Itàlia hauria de guanyar Geòrgia, però previsiblement ha de guanyar Espanya. És superior a un equip als Països Baixos que és cué de grup i que suma en cadena 12 derrotes seguides en partits oficials des de novembre de 2021. Costaria recordar algun internacional ara mateix dels Països Baixos. Passa palabra, que diria l'altre. Veurem els que estan fent que Espanya a les ventanes en aquestes fases de classificació estigui mantenint el nivell en l'àmbit que ens toca. Joel Parra, Pep Busquets, els jugadors del Joventut de Badalona, Eric Vila, l'internacional del bàsquet Girona de Marc Gasol, i la resta. Recordem que no hi ha jugadors de l'Eurolliga, sí de la resta de competicions, per això el cap de setmana que hem deixat enrere no hem tingut competició a nivell de clubs. I a més us dic que aquest Espanya-Països Baixos el podreu seguir a través del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En tenis, Rafa Nadal ha començat amb derrota a les ATP Finals. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. Se complica la possibilitat de que el Balear gane el Masters de Turín, único grande que todavía no ha conquistado, después de caer contra el norteamericano Taylor Fritz por 7-6 y 6-1. El Balear ha plantado cara al número 8 del mundo en el primer set, pero se ha hundido irremisiblemente en el segundo.
A estas alturas, pues una victoria pronto en el torneo era importante, ¿no? Eso no quita que tengo otra opción, que voy a dar todo lo que tengo para intentar darme una oportunidad, sin ninguna duda. Pero también es cierto que estamos en una posición peor ahora que hace unas cuantas horas, ¿no? O sea, hay que aceptarla, digerirla, entrenar bien mañana e intentar estar listos para jugar el martes con determinación.
Con este resultado, Nadal solo podría arrebatar el número uno a Carlos Alcaraz, ausente por lesión, si vence el torneo. Para ello tendrá que superar mañana a Auger Aliassim, entrenado por Tony Nadal, y que ha perdido los dos encuentros que ha jugado contra el de Manacor. En el último partido se las verá con Casper Ruud. Por cierto, que ayer Aliassim perdió con el propio Casper Ruud por 2-0. En el otro grupo, en juego, Medvedev y Rublev empatan a un set, y por la noche, Djokovic contra Tsitsipas. Si el griego gana el máster sin ceder ni un solo partido, le arrebatará el número uno a Alcaraz.
I en vol, Juan, les guerreres sobreviuen a l'europeu, jugaran dimecres en França l'accés a semis.
Sí, empató a 29 contra Países Bajos y se complica sobremanera las luchas por las medallas, sobre todo porque en el último partido de esta segunda fase se enfrentará a Francia, actual campeona olímpica y gran favorita al título. Las chicas de José Ignacio Prades llegaron a tener 6 goles de ventaja en la primera parte, pero desperdiciaron esa renta hasta el final del partido. El técnico, contrariado por el resultado final.
Esto dificulta mucho el pase a semis. Quizá habernos con 6 goles tan pronto a favor fue lo más difícil de gestionar, ¿no? Con el equipo que en alguna vez pecó de inexperiencia, ¿no? O de no sujetar el partido, sobre todo quizá los últimos minutos de la primera parte, no tuvimos ese control, ¿no? Que necesitábamos para que no se redujera a 2 la diferencia.
El miércoles España-Francia, para estar en semifinales y luchar por las medallas, hay que ganar y además esperar otros resultados.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Jo aviso que el que avisa no és traïdor. Jo no he passat 5 anys de carrera a la universitat per acabar com el comentarista de ESPN al Fulham United.
Garnacho se manda, Garnacho!
mal. Tengo un gol para el United y lo hizo Alejandro, que te puede regalar. Fueron los días más felices que Garnacho vivirá, con gol de mil matices y justo en el final.
Conmigo no cuenten. Parlant del United, comunicat del Manchester United al voltant del Cristiano Gate, considerarem la nostra resposta un cop establerts tots els fets. Mantenim l'enfoc en la segona meitat de la temporada. A Sant Sebastià, a Donosti, renovat Iguan i Manol Alguacil fins al 2025, Martín de Michelis, nou tècnic del River Plate, i en bàsquet, nou tècnic per l'Estrella Roja, Dusko Ivanovic.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem amb les enquestes, que avui va de Mercato d'hivern. En clau Barça, què fa més falta? Creieu la majoria, el 76%, que un lateral dret. En clau Espanyol, creieu la majoria, el 62%, que s'ha de reforçar la porteria. I en clau Girona, s'ha de reforçar el mercat d'hivern. Està l'enquesta ara mateix empatada al 50%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi molt bé.